una aldea de Salonites, que estaba en un lugar importantísimo que es La Pila. En La Pila, que es una zona de aldea rural, y había una villa tremenda, importantísima, que va a durar fins la época islámica, ¿no? En inscripciones, en... Y era... Estas aldeas tenien cementeris grans, tenien inscripcions... O sigui, enseguida mos donem compte que hi havia molta gent. O sigui, que no era simplement una casa aïllada o una no sé, quatre
casetes. Però no era una finca familiar con una família.
Sobre. Moltes vegades era una gran villa d'un senyor molt important i al voltant creixia una població.
Que podemos estar hablando de cuántas personas, más o menos, porque nos hagamos una idea, que no es una casita donde viven 10.
No, pero a lo mejor vivían 100 personas.
¡Ostras!
O sea, que, o 50 o 100 personas, vull dir que era realmente una aldea, ¿no? Y en Altea n'hi havia una, que era La Pila, que en Alfàs del Pi havia una altra, que era l'Albir, encara que ja es desenvolupa en època tardana, i en la vila n'hi havia un parell d'elles, per lo menos, no? Una d'elles estava en lo que anem a parlar hoy, que és en l'Ermita, el barri de l'Ermita actual.
Que bueno, està ja quasi com molt integrat en el nucli urbano, però sí, todavía se ve que és com un barri.
Sí, sí, és molt important i molt antiga, i allí sospitem que va haver una aldea romana des de fa molt temps que sospitem. Precisament al voltant d'una supervilla, que és la villa de Torre la Creu, que és una villa monumental, és una espècie de palau, que ara parlarem de qui era el propietari, si mos dona temps, i si no, per un altre dia.
Però estamos hablando de coses que se pueden ver hoy en día o que se sabía que existían, que era algun resto de lo que vamos a hablar?
Pues ahora, de lo que anem a parlar hoy en día, ho va excavar el pare Belda, aleshores director del Museu Provincial de
Famós, pare Belda. Hemos hablado.
Sí, el de la sotana,
sí,
que
sí,
anava
sí.
Ahí, bueno, pues això. El pare Belda, que era un personatge peculiar, y que excavaba de una manera muy peculiar también.
Bueno, con sus métodos, sí. Que también es verdad, en esa época, pues oye, igual no le prestaba tanto cuidado a las cosas, era un poco como excavación de brocha gorda.
¿Qué brocha?
Era excavación de brocha gorda. Pero no. Bueno, oye, bastante con los métodos que había y bueno, en fin.
No, ni bastante, este hombre no tenía ni idea. El caso es que...
yo que estaba aquí poniendo paños calientes, nada.
No,
un desastre, todo mal, Antonio.
No, el cas és que, home, els arqueòlegs que van veure els resultats de les excavacions parlen de les excavacions seves com si fos un bombardeig, no?
Val,
o sigui, que era fent forats grandots a veure si trobava peces senceres. Ell el que buscava era peces senceres.
Val, doncs les petites coses que moltes vegades també ens donen informació,
això no li importava massa.
No.
I ells les importava al Museu Provincial, del que era director, però estem parlant de les 40, fa ja molt temps. I ell va excavar allí 2 anys. El jaciment va tindre la mala sort de que ell excavara allí 2 anys.
Que, bueno, si hubiera encontrado alguna pieza grande, bien, pero todo lo que havia, digamos, bisuteria, no la trabajava.
No. De fet, bueno, fa anys després, quan hem anat allí, hem vist les muntanyetes de trossos de ceràmica que va deixar allà perquè no li interessaven, no? Bueno, això és a banda. El cas és que és un jaciment molt important perquè té una decoració de pisos de mosaic preciosos i de parets pintades, i no només parets pintades, sinó de relleus en les parets, relieves. O sigui, tota la paret dels vestuaris, dels banys i tal, té una decoració extraordinària única en Espanya. I això ha fet pensar alguns arqueòlegs que en realitat no és una villa romana tardana, sinó que és un palau dels primers àrabs que arriben a la península. Un palau emiral del segle IX.
Però, Antonio, però me refiero por los estilos de decoración y eso no se puede saber. O muchas veces las cosas no están tan claras y se mezclan.
Ahí está. Es que parece que los arqueólogos lo saben todo.
Es como... ¿cómo se llama? Romano. Este tipo de capiteles y este tipo de tal. Decoración ya musulmana. Este tipo...
Uy, pues ahí hago una discusión.
Había fusión también.
Es que los árabes, el primer arte islámico, es basado muchísimo en el romano. Y es difícil de distinguir. Perquè ve de Orient, de Sear, no? Entonces, claro, ha sigut una discussió, continua sent una discussió potent en el món de l'arqueologia, perquè resulta que els pareguts més propers que n'hi ha... Perquè, claro, esta decoració de la Villa de la Vila és que és única. O sigui, en Espanya no n'hi ha una altra.
¿Por qué es tan única?
Pues es extraordinario.
Porque es que a lo mejor nosotros no tenemos ni... Bueno, yo no tenía ni idea de esa tan importancia de que sea tan único.
Sí, sí, perquè està tot tallat en déus i deesses, animals, etcètera, però està tallat en el morter de la paret, no són relleus...
No són piezas que se ponen después, no són plaques d'estes...
Està tallat en la paret, no? I n'hi ha unes decoracions extraordinàries que no han aparegut.
Hombre, a veure, això té una currada, jo sin saber,
És curiós, sí, és molt curiós. Claro, això crida molt l'atenció, i si busques un paral·lel o siga algo molt paregut a això, resulta que les manifestacions més paregudes, els jaciments més pareguts estan en Palestina. I són del segle VIII, i són del segle IX, o sigui que són del primer art islàmic que està copiant a l'art romà. Entonces dius, ostres, en la vila el més paregut que tenim està en Palestina, i és islàmic.
Establecer ahí un paral·lelisme.
Claro, però nosaltres